l'esport al punt.
Rafa Nadal s'ha classificat per primer cop a la seva carrera esportiva per a les semifinals de l'Open d'Austràlia de tennis, el primer dels quatre grans de la temporada. Nadal s'enfrontarà ara al francès Jo Wilfried Tsonga, que acaba de derrotar fa tot just uns minuts el rus Mikhail Yuzhny en 3 sets. I ho farà, a més, Nadal sense haver perdut cap set en tot el torneig. Jaume Boix, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Rafa Nadal ha derrotat avui el finlandès Jarkko Nieminen, però també, i ara ens ho explicaràs, a Pete Sampras.
Rafa Nadal ha fet en realitat avui un primer doble objectiu a Melbourne, ser a semifinals de l'Open d'Austràlia i superar el rècord de punts ATP que va fer Pete Sampras fa uns anys i que fins ara només havia superat Roger Federer. La victòria d'aquesta matinada sobre el finlandès Jarkko Nieminen, 13è jugador mundial, li ha servit per ser el 5è jugador espanyol que arriba també a la penúltima ronda del primer Grand Slam de l'any. Abans que Nadal ho van aconseguir Gisbert, finalista l'any 1968, Gimeno, que ho va ser el 69, Mollà el 97 i Juan Carlos Ferrero, que va ser semifinalista fa 3 anys. Per tot això, estava content aquest matí Nadal.
Lo primero, lo importante es estar en semifinales. Esto es lo más importante, ¿no? Estoy haciendo un muy buen torneo y para mí llegar a semifinales de aquí es un gran comienzo de temporada. Después, sin perder un set, pues mejor. Está claro que si no has perdido ningún set, quiere decir que estás jugando a un muy buen nivel. Y también que no has estado muchísimas horas en pista, ¿no? O sea que esto, pues, es buena señal.
Nieminen no ha plantejat gaires problemes a Nadal. Llevat del primer set, en què el finlandès ha arribat a dominar per 5 a 4 i 15 a 40, Nadal ha estat molt superior. Després de salvar les dues pilotes de set, Nadal s'ha trobat un rival absolutament entregat.
Dar lo máximo en todo momento. Quizás en algún momento me ha faltado un pelín de seguridad con el revés y un pelín de agresividad, sobre todo con el revés, porque la derecha muy bien. Pero bien, por todo lo demás, pues contento, porque a lo mejor y quizás sin hacer mi mejor partido de este torneo, pues he conseguido ganar 7-5, 6-3, 6-1 a un rival duro. Esto es siempre buena señal, quizás sin jugar al máximo nivel, pues por conseguir ganar sin tantos problemas, ¿no?
En la victòria sobre Jarkko Nieminen, Rafa Nadal supera el rècord de puntuació ATP que va fer Pete Sampras el 1997 i es converteix en el segon tenista que ho fa després de Roger Federer. Sampras va arribar als 5.792 punts al mes d'agost del 1997. Nadal, amb la victòria d'avui, arriba als 5.980. Només Roger Federer ha arribat més lluny, amb el rècord que va establir el 19 de desembre del 2006, amb els històrics 8.370 punts. Nadal arriba pletòric al tram final del torneig d'Austràlia.
Contento por estar en estas semifinales, que para mí hay que decir que he hecho un gran comienzo de año, un gran comienzo de temporada, y esto pues da confianza y tranquilidad para seguir jugando bien, intentando pues seguir haciendo buenos resultados, ¿no? Ahora pues intentar jugar estas semifinales con la máxima ilusión y intentar pues jugar un muy, muy buen partido para intentar ganar.
L'objectiu que Rafa Nadal no diu, però que té al cap, és el de convertir-se en el primer jugador d'aquí que guanya el Gran Slam australià. Això haurà d'esperar, de moment, uns dies.
Hem d'afegir que el torneig femení també ja té dues semifinalistes. La sèrbia Jelena Janković ha derrotat Serena Williams per 6 a 3 i 6 a 4. I Maria Sharapova ha estat molt superior a l'actual número 1 del món, la belga Justine Henin. Sharapova ha guanyat per 6 a 4 i 6 a 0. Henin no perdia un partit des de les semifinals de Wimbledon el mes de juliol passat. Sumava 32 victòries consecutives.
Lotus Parrot, per només 54 euros.
Fins al 31 de gener els nostres serveis ràpids. Renault Minut i carrosseria ràpida. O el teu taller Renault Serveis, tens un
Lotus Parrot, per només 54 euros.
Un preu únic per un mans lliures amb el qual podràs conduir amb total tranquil·litat. Perquè recorda que només Renault Serveis manté la seguretat del teu Renault.
Api. Xarxa Renault de Catalunya.
3:45 de la tarda. La Fundació Ernest Lluch premia cada any des del 2002 el que considera el gest més esportiu que ha succeït arreu del món. Good Hiding per prohibir símbols nazis, Vanderlei Lima per la seva reacció al ser agredint durant la disputa de la Marató d'Atenes, o la lluita per la pau de les seleccions de Palestina i Israel han estat alguns dels premiats. Doncs bé, fa només uns minuts s'ha entregat el premi de l'any 2007 i l'ha rebut un entrenador del futbol base del Barça per la seva actitud pedagògica i de fair play mostrada durant un partit Barça-Espanyol. Albert Puig, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un reconeixement com aquest, m'imagino que ha d'omplir molt.
Sí, molt, molt. Principalment, quan me van informar, i clar, i el nom d'Ernest Lluch pues, ja de per si impressiona, no? Un personatge doncs, de lo que és la política catalana i del món social català, i en tot el que ell corresponia, no? Pues, sí, estic molt, molt, molt content d'aquest premi.
I al costat d'aquests premiats que citàvem ara mateix, que li dona un caire internacional a aquest premi, eh?
Sí, que és, no? Quan ho penses dius, bueno, per entrenar xiquets de futbol base de 11 anys, no?, que et donin aquest premi, però bé, també he de reivindicar la figura nostra, no? Ja no tant en mi que en aquest moment m'ha tocat, si tots els entrenadors, de que va, diguem, massa importància el que és l'esport d'elit pels milions que cobren la seva repercussió, que l'entenc, però que tota la gent que està ja no tant al futbol, sinó qualsevol esport de base, que hi dedica moltes hores, pues que en aquest cas m'ha tocat a mi, molt agraït, però que reconegui la labor que tenim.
Mm-hmm. Ens pots recordar el fet aquell que va passar el 8 d'abril del 2007? Perquè hem de dir que el premi es dona a un gest. Quin va ser aquest gest?
Sí, bé, va ser que estàvem jugant la final del torneig de Peralada, de la 20B, que és considerat doncs, el més important quasi a nivell espanyol, i bé, a la final amb l'Espanyol, i quan portàvem 5 minuts, doncs un xiquet nostre va fer mal, doncs, l'Espanyol molt malament va tirar la pilota, i llavors, bueno, a l'hora de tornar-la, doncs no la vam tornar. Un jugador meu, feia 2 anys que estava aquí a Catalunya, encara no estava molt ben assabentat del tema, va agafar i va fer gol. Doncs immediatament vaig donar l'ordre de que s'havies de fer un gol per compensar això i quedar amb 1-1 i seguir jugant.
Escolta'm, des d'aquell dia els nens, els nois, els pares de tots ells, et miren diferent?
A veure, jo, i ho dic i ho repetiré, vull dir, els nens no els miren diferent. Els nens entenen que allò s'havia de fer així, que va ser un error, ells mateixos li van explicar. Igualment els que et miren diferent és l'adult. L'adult que a vegades doncs, ens costa realitzar aquestes accions. Jo sóc el primer, jo no, evidentment no sóc un sant. I més ha repercutit sobre la gent gran, no? És a dir, és tan important guanyar, doncs sí, és evident, és important guanyar, però no resguardint qualsevol norma, tant de reglament com sobretot ètica i de valors humans.
Mm-hmm. Escolta'm, seria bo que es prohibís als nens mirar partits professionals o no?
Bueno, és el món real. Ja no és el deport professional, sí, el món de l'empresa, el món competitiu, és com la teva penya. Qualsevol persona sabem el que és el món real, que bé, que hi té una part competitiva, agressiva, que has d'estar i has de sobreviure. Però a partir d'aquí ells han d'entendre que hi ha uns valors que són de la consciència pròpia de cada un i aquests valors són els que et fan estar bé amb tu mateix. Estàs bé amb tu mateix, estàs bé amb la societat. Si la societat està bé, eliminaríem molts de problemes greus que surten.
Veurem algun cop l'Albert Puig en el futbol professional o no?
Mai.
Mai.
Mai, jo sóc professor de futbol base i la meva il·lusió és estar molts anys dins del club del Barça, que se m'avalori com se m'avalora, i estar dins d'aquesta formació pedagògica. L'altre és un altre. Té el mateix nom, les mateixes lletres, que és futbol i futbol, però són dues coses absolutament diferents.
És Albert Puig, premi, com diem, Ernest Lluch a l'Esportivitat en 2007. Albert, moltes gràcies i felicitats.
Gràcies.
Doncs un dels jugadors que ha passat pel futbol base del Barça i ha demostrat que es pot arribar molt lluny és, sens dubte, Leo Messi, que diumenge va tornar després d'unes setmanes de baixa per culpa d'una lesió. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
Messi té la fórmula per guanyar la Lliga, però no sé si agradarà gaire als aficionats blaugrana.
Potser no, perquè aquesta fórmula Messi no es basa estrictament en factors esportius, ni tan sols en factors naturals. Messi demana intervenció divina.
Pensaré que se deje en punto, pero nosotros tenemos que dedicarnos a nuestro, jugar, ganar, y algún partido va a perder, ¿no? Es muy difícil que 18 partidos que quedan lo ganen todo. Nos pasó a nosotros el año pasado, estando muy bien, a más puntos de ventaja de ellos nos pasaron, así que tenemos que estar tranquilos y pensar en ganar nosotros.
Messi vol donar per tancada la polèmica pel seu viatge a Qatar quan encara no tenia l'alta mèdica. S'ha limitat a dir que va parlar amb qui havia de parlar, que tot està solucionat i no ha aclarit si va rebre sanció. L'argentí s'adscriu a la fórmula Eto'o. Primer el resultat, després el joc atractiu. I està segur que tornarem a veure el millor Ronaldinho.
Sin duda que sí, ¿no? Está trabajando muy fuerte, está haciendo todos los días, o casi todos los días doble turno. Y para nosotros, bueno, ¿no? Que vuelva lo antes posible porque es muy importante para nosotros que esté dentro de la cancha. Yo le dije anteriormente, ¿no? En su momento, cuando se le estaba pegando mucho a Ronnie, yo creía que no lo veía justo, ¿no? Por todo lo que hizo Ronnie. Así que comparto lo que dijo el presidente.
Avui Ronaldinho ha sortit del Camp Nou. La seva jornada de recuperació ha estat a la muntanya per fugir de la rutina. Les molèsties al genoll han desaparegut i ara el que es tracta és de recuperar el to físic. Encara no hi ha data fixada per la seva reaparició. Carles Puyol no ha acabat l'entrenament, està una mica refredat. Puyol, però, no tindrà problemes per jugar aquest dijous a Villarreal.
David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda.
Iñaki Lafuente ha visitat avui les instal·lacions mèdiques de la Mutualitat de Futbolistes per saber l'abast exacte de la lesió que es va fer diumenge a Almeria i el resultat, diguem que no està el més favorable.
No, perquè s'ha confirmat el pitjor dels possibles diagnòstics i Lafuente s'estarà 6 setmanes de baixa. Té un trencament fibrilar al recte anterior de la cama dreta. La lesió està situada en una zona de risc, en un múscul important pels futbolistes, que és el de xut. Lafuente es va fer aquesta lesió a l'últim partit, a Valladolid, just en el primer servei de porteria. La lesió li arriba en el pitjor moment, just quan Kameni és a la Copa d'Àfrica i ell era el titular. El porter basc, visiblement tocat, no ha amagat la seva decepció.
Fastidiado porque al final se ha confirmado que tengo rotura y bueno, pues ahora fastidiado, pero bueno, pues ahora que empezar la recuperación e intentar que sea lo menos posible. Una lesión nunca viene en buen momento, quizá en este caso pues peor aún por la circunstancia y te da pena, ¿no?, de que sucedan estas cosas, pero esto es fútbol también y nada, a mirar para adelante y a recuperarnos cuanto antes.
Si el Camerún arriba a la final de la Copa d'Àfrica, Kameni no podrà jugar amb l'Espanyol fins al 17 de febrer. Lafuente és probable que ja no torni a jugar amb l'Espanyol. Ara el club ha de decidir què fa. El tècnic, però, és partidari de no fitxar cap porter d'urgència i mentre no torni Kameni, utilitzarà els dos porters del filial, Kiko Casilla i Isaac Becerra.
Per cert, que l'Espanyol ha presentat avui el dia de l'Equador, que el club celebrarà diumenge coincidint amb el partit contra el Betis. I en aquest acte el conseller Joan Collet ha estat, no sé si dir, Albert, irònic.
Sí, si més no, podem llegir algun missatge entre línies. L'Espanyol ha iniciat aquesta temporada una campanya per apropar-se als immigrants de Catalunya i augmentar així la seva massa social. En anteriors partits de Lliga ja es va organitzar el Dia de Mèxic i el Dia de l'Argentina, regalant entrades a aquests col·lectius. Aquest diumenge, coincidint amb l'Espanyol Betis, serà el torn del col·lectiu Equatorià, un dels més nombrosos del país, amb unes 100.000 persones censades. Joan Collet, conseller de l'àrea d'expansió, ha explicat què pot oferir l'Espanyol als immigrants. I aquí es un podem llegir entre líneas.
Estos valores que mueven a mucha gente y que tienen ganas de encontrarse, pues unas puertas abiertas, y si es un club de fútbol, pues mejor. Pues aquí estamos nosotros con estos mismos valores, luchando a veces contra los grandes, contra la prepotencia, pero que tenéis las puertas abiertas y espero que el domingo pues sea un éxito rotundo.
El club espera que uns 6.000 equatorians vagin aquest diumenge a Montjuïc.
Avui s'acaba la primera fase de la Copa Olep de bàsquet, amb doble participació catalana. La Casballo i el DKB Joventut busquen Tomàs Llebre la primera plaça dels seus grups.
Tant el DKB Joventut com la Casballo Girona, en els partits que tindran aquest vespre a partir de les 7, intentaran tancar la primera fase de la Copa Olep amb una victòria que els garantiria ser caps de sèrie en el sorteig de 16ens de final que es farà aquest dilluns que ve a Barcelona. El DKB Joventut, que juga a Lituània, la pista del Siauliai, si guanya serà primer de grup, i si perd haurà d'esperar que el Tour Telecom perdi a casa amb el Wilford Heath. El jugador de la penya, Eduardo Sánchez Sonseca, ho veu d'aquesta manera.
Nos jugamos un poco en aquella pista ahora, y la importancia es quedar primeros o no quedar primeros, quedar segundos. Así que aquí el todo por el todo y volver, ya que nos pegamos la paliza de viaje, volver con una sonrisa.
I la Casballo Girona juga a Romania davant el Sesof Ploiesti. L'equip gironí ja és primer de grup, però pot necessitar la victòria per ser cap de sèrie en el sorteig de dilluns, ja que dels nou primers de grups el pitjor es quedarà sense aquesta condició. D'aquest objectiu ens en parla el jugador de Casballo Girona, Víctor Sada.
Hem de certificar, doncs, cada primers de grup amb un averaix bastant alt. Jo crec que som el dels quatre equips que hi ha, amb 7 victòries, 2 derrotes, som els que tenim el millor averaix. Després hi ha el Dinamo, on sembla del Pèssig, i després a Canàries bé. I hem d'intentar guanyar, i si guanyem ja serem un dels 8 millors primers.
També de la Lliga CB, el Pamesa de València i el Gran Canària juguen la possibilitat de tancar la primera fase de la Copa Olep com a primers de grup. El Pamesa de València jugant a casa contra el Kinky i el Gran Canària, que també juga a casa contra l'Asbel Bàsquet.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Seguim parlant de bàsquet. Fa un parell d'hores s'ha fet el sorteig de la Copa de la Reina, que es jugarà del 15 al 17 de febrer a Sevilla. L'Olesa Espanyol, que és l'únic equip català classificat, tindrà com a rival Eudald Serra. Bona tarda.
Bona tarda.
El Perfumeries Avenida de Salamanca.
L'Olesa Espanyol se les haurà als quarts de final, efectivament, amb l'equip castellà del Perfumeries Avenida de Salamanca. Segons la jugadora brasilera de l'Olesa, Palmira Marçal, un dels rivals més forts que els podia tocar després del Ros Casares de València.
És un equip molt fort, és la segunda més forta després de València, però en Salamanca hemos hecho un partido muy, muy bueno, però hemos fallado en algunas cosas. Ahora vamos a entrenar, a corregir los errores que hemos cometido en este partido y hacernos lo mejor. Como hemos hecho hasta ahora para estar en la Copa de la Reina, ahora disfrutar el camino, como dice Lucas Mondelo.
El cert és que l'Olesa Espanyol ja ha complert gairebé totes les expectatives classificant-se per la fase final de la Copa, quan pocs pronòstics comptaven amb elles abans de començar la Lliga. És per això que per Palmira Marçal tota la pressió serà per l'equip castellà.
Nosotros no tenemos tanta la obligación de ganar. Creo que la obligación mayor es de Salamanca, pues ellos estaban buscando, como nosotros, a estar en la Copa, pero muchos equipos no estaban acreditando en nosotras, pues hemos demostrado que podríamos y que merecíamos respeto y ahora estamos en la Copa.
A banda de l'Olesa Espanyol Perfumeries Avenida, la resta d'eliminatòries d'aquests quarts de final de la Copa de la Reina seran Sant José Extrugassa, Santa Eulàlia Celta i Ros Casares Ribes Futura. La fase final de la Copa de la Reina de bàsquet es jugarà a Sevilla del 15 al 17 de febrer.
El futbol té una capacitat de sorprendre sense límits. Josep Antoni Aïsa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa una setmana us explicaven que Ander Garitano era el nou entrenador del Saragossa, el tècnic va debutar a la Lliga diumenge i l'equip va guanyar. I avui Garitano ha anunciat que dimiteix.
L'entrenador del Saragossa ha llegit un comunicat on ha explicat que la seva dimissió respon a motius només personals. Una notícia sorprenent perquè el tècnic només feia una setmana que havia assumit el càrrec després de la destitució de l'anterior Víctor Fernández. A Saragossa s'ha especulat que els motius de la dimissió de Garitano podrien ser negociacions del club per fitxar Javo Irureta com a tècnic l'any que ve. Garitano ho ha negat.
Me parece injusto que los responsables del club, que no solo han creído en mí, sino que me brindaron todo su apoyo, salgan dañados sin ningún fundamento por un paso del que he dado yo. Para ellos solo tengo palabras de agradecimiento. Y a vosotros os pediría el máximo respeto para aquellos que se han visto salpicados injustamente.
L'entrenador ha negat desavinences amb algun jugador com el polèmic argentí d'Alessandro.
Una altra última hora, Dani Pedrosa no ha començat amb bon peu la temporada. El pilot català ha caigut mentre s'entrenava al circuit de Sepang a Malàisia i s'ha lesionat una mà. L'accident ha estat espectacular ja que s'ha incendiat la onda que pilotava. Pedrosa està ara a la clínica del circuit on s'ha de determinar l'abast de la lesió. Fins aleshores el català havia fet el segon millor temps de la jornada. I un altre jugador amb problemes és Mario Casum, que estarà de baixa més dies dels previstos inicialment. El pilot blaugrana no podrà jugar durant les tres pròximes setmanes, per la qual cosa es perdrà la Copa del Rei. A Casum li han fet avui una intervenció a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, on està ingressat per evitar que torni a tenir arítmies. Últim minut del programa. Els Grizzlies han guanyat aquesta matinada els Bulls per 104-90 en partit de la NBA. Pau Gasol ha sumat 12 punts i ha agafat 10 rebots. Joan Carles Navarro ha transformat els 3 triples que ha llançat, ha sumat 9 punts. I els aficionats a l'handbol tenen avui una sessió contínua des de Noruega, on es disputa el campionat d'Europa. Per Esportmania a partir de 4:45 Alemanya i Islàndia. A continuació Espanya-França i per acabar Hongria-Suècia. Però si el que preferiu és el futbol, podreu veure per Eurosport el debut de Samuel Eto'o i Carlos Kameni a la Copa d'Àfrica. A partir de les 6, Egipte-Camerún i a 9:00 el Sudan-Zàmbia. A més, per Teledeporte podreu veure també el partit de la Carling Camp entre el Tottenham i l'Arsenal. Ho deixem aquí, tornarem demà, com sempre, quan passin 10 minuts de 3:15. Adéu-siau.